Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Moreno Bonilla ha perdut la majoria absoluta a Andalusia. Necessitarà Vox per continuar governant la comunitat més poblada d'Espanya. Aquest és el gran titular de les eleccions andaluses d'ahir. Però n'hi ha més. María Jesús Montero ha tret els pitjors resultats de la història del Partit Socialista Andalusia. Pitjors que fa 4 anys, quan ja van ser dolentíssims. I encara més titulars. A l'esquerra hi ha hagut sorpresa. Endavant Andalusia, el partit regionalista supera l'aliança d'Esquerra Unida, Sumar i Podem. La fotografia és molt nítida. Es repeteix des del desembre passat. Primer a Extremadura, després a l'Aragó i Castella i Lleó, i ara a Andalusia. El Partit Popular, fins i tot el més moderat, necessitarà Vox per conservar els governs autonòmics. I això té conseqüències a escala estatal. Les possibilitats d'Alberto Núñez Feijóo de governar sense la ultradreta són cada cop més escasses. I això que Moreno Bonilla ha estat la cara, com deia, més moderada dels populars. Havia de demostrar en aquestes eleccions que podia desempallegar-se dels de Santiago Abascal, tant pel que fa al programa electoral com pel que fa en les formes. I els resultats demostren el contrari, que la posició de Vox és sòlida. La ultradreta no ha crescut gaire en vots o escons, però l'aritmètica la fa imprescindible perquè hi hagi govern del Partit Popular Andalusia. A l'altra banda del tauler polític, els resultats són igual de clars. La d'ahir és una derrota dolorosa del PSOE. De fet, els partits que sostenen el govern espanyol perden suport, incloent-hi Esquerra Unida, Sumar i Podem. És evident, doncs, que no són bones notícies per Pedro Sánchez. Ell va decidir personalment presentar la seva vicepresidenta econòmica en aquestes eleccions. I en el vot de càstig, també és interessant el fet que el partit regionalista Endavant Andalusia hagi passat de 2 a 8 diputats. Recordem que els seus líders van trencar amb Podem fa 5 anys i han sabut capitalitzar aquest vot tant al centralisme com a les polítiques del Partit Popular Andalusia. Avui el balanç de fons no admet gaires dubtes. El bloc de la dreta s'ha menjat terreny arreu de l'Estat, però no hi ha cap govern possible sense el vistiplau o la participació directa de la ultradreta. Vox continua tenint les claus dels governs populars. El camí cap a les eleccions municipals queda net i totes les mirades enfoquen cap a la propera parada del calendari, el maig del 2027. Sempre que Sánchez no decideixi anticipar les eleccions generals. Fer extrapolacions d'unes autonòmiques a una general sempre és perillós, perquè cada territori vota en clau pròpia. Però Andalusia ho evidencia. Avui la dreta es consolida i la política es polaritza més. 4 eleccions i una sola dinàmica de fons. La tendència avui, un any abans d'eleccions, és més clara que mai. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, donarem totes les claus per entendre aquest canvi de cicle que es pronostica a Espanya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui és dilluns 18 de maig. A aquesta hora s'estan formant ruixats al Camp de Tarragona. En queden alguns a les comarques de Girona. Amb un dia que serà molt canviant. De fet, a aquesta hora també s'estan obrint grans clarianes. Avui, però, s'espera inestabilitat i els ruixats poden aparèixer pràcticament en qualsevol moment del dia. Al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i al nord de les de Tarragona. Les més fortes les preveiem a la tarda a les comarques del nord-est. En canvi, a Ponent i al sud hi haurà moltes estones de sol. Sembla que demà tan sols hi haurà alguns ruixats de tarda al nord i el nord-est, però la resta farà més sol i pujarà la temperatura, i pujarà més clarament la temperatura, amb valors de fins a 30 graus de cara a dimecres i dijous.
Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'aquests 2 nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet també de Llobregat, i que han deixat una persona morta. Serà a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. I de seguida parlarem de les eleccions andaluses que, com dèiem ara, han deixat el Partit Popular sense majoria absoluta i depenent de Vox, i el PSOE amb els pitjors resultats de la seva història. Abans, però, destaquem que avui tornem a tenir vaga al sector de l'ensenyament. Avui és el torn de Barcelona i el barcelonès.
Què dius? Bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit, o és que ens volen despatxar ja en res.
Yolanda Segura, l'Austec, lamentava així la pròxima reunió amb el govern, que no sigui fins dimecres al vespre. En tot cas, la jornada de vaga d'avui inclou un cop més talls de trànsit. Anem en directe a l'escola L'Estel de Sant Andreu. Martí Cuní amb Sara Canyeté, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs si nosaltres estem situats a la porta d'aquest centre que a les 9 del matí té previst obrir, rebre els alumnes. De moment el que ens diuen és que preveuen que el seguiment d'avui sigui més baix, d'aproximadament una quarta part de la plantilla. Seria de totes les mobilitzacions que hem viscut fins ara la que té menys seguiment aquí al centre. La directora, la Marta Rubió, ho atribueix, però, a la pèrdua econòmica que suposa per als docents participar a cadascuna d'aquestes jornades.
El seguiment no serà tan massiu, però tot i així sí que és cert que continua havent-hi moltes ganes de seguir lluitant, no?, per totes les reivindicacions que s'estan fent i d'alguna manera també s'han com organitzat una mica de ser com participar-hi en totes, però no tots a totes, perquè al final doncs sí que és cert que econòmicament, doncs clar, són moltes vagues seguides.
També al migdia aquí a Barcelona hi ha convocada una vaga al centre que acabarà a les portes del Departament d'Educació, i tot això mentre s'esperen els concrets d'aquesta nova proposta que el Departament d'Educació hauria de fer arribar als sindicats de cara a reprendre aquestes negociacions. Un document que ha d'abordar necessàriament dos aspectes, els dos condicionants que posen els sindicats, els recursos per l'escola inclusiva i també la millora de les retribucions.
Gràcies, Sara. Que vagi bé fins ara.
Bon dia.
Insistim que la pròxima reunió entre el govern i el sindicat serà finalment dimecres. Això vol dir que, d'entrada, es manté la vaga prevista per avui al barcelonès i per demà al Maresme i als dos Vallesos. Si no hi ha acord, la pròxima vaga prevista per tot Catalunya serà dimecres de la setmana vinent. És el 27 de maig. I en les últimes hores els sindicats han afegit pressió també sobre els socis del govern. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia, sí, sobretot Esquerra i els comuns. Els hi demanen que si realment estan d'acord amb les reclamacions dels mestres de millorar-los el sou o de baixar el nombre d'alumnes per a classe, doncs que es noti. I ho afegeixin a la llista de condicions per negociar els pressupostos de la Generalitat.
Celebrem que continuï mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder doncs exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
Eren declaracions a 3CAT Info, la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura. Tot i això, ni Esquerra ni els comuns, ara per ara, tenen cap intenció de condicionar una cosa a l'altra.
Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació.
És el que deia en les últimes hores Jessica Albiach dels comuns. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit a les xarxes que els comptes, de fet, són indispensables per complir les demandes dels docents.
Uns comptes que poden quedar encarrilats aquesta mateixa setmana. Avui es presenta la línia de tren que ha pactat el govern amb Esquerra, una línia prevista per al 2040 i que enllaçarà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. I a banda d'això, en les últimes hores, els republicans també han tancat un altre acord amb el govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Raül Flores.
Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat, i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord, i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara un altre punt. El govern i Esquerra han pactat reforçar la hisenda catalana.
Sí, és important això també. 527 milions d'euros de reforç. Ho ha avançat a La Vanguardia i ho ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. La idea és fer servir aquests diners per donar a l'Agència Tributària Catalana els mitjans que necessita, tècnics i humans, per assumir la recaptació dels impostos a Catalunya. Bàsicament un, l'IRPF. Tot i que de moment recordem que no hi ha acord amb el govern espanyol per traspassar la gestió de l'IRPF a Catalunya, si bé és una de les exigències d'Esquerra.
En tot cas, aquesta setmana s'haurà de tancar l'acord amb Esquerra i també amb els comuns. De fet, avui continuen les converses per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures, que podrien també segellar abans de divendres, el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos i comencin la tramitació al Parlament. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és, com apuntàvem, només començar, els resultats de les eleccions a Andalusia.
hemos sacado matrícula de honor, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, que el Partido Socialista hace la oposición con rigor.
Muchos votantes de otros partidos que han dejado claro qué es lo que quieren. Prioridad nacional.
Pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
Són les primeres reaccions, lectures de les eleccions a Andalusia, unes eleccions que ha guanyat el Partit Popular, però sense arribar a aquesta majoria absoluta. Per tant, Juanma Moreno Bonilla dependrà de Vox, una situació que ell mateix en campanya havia definit com a un embolic, i recorda el que ha passat a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. L'extrema dreta, per tant, no dissimula aquesta satisfacció. ¿Dónde está la mayoría? ¿La mayoría dónde está? Es cridava la seu de Vox i no era l'únic crit.
Prioridad nacional! Prioridad nacional!
Prioritat nacional, el concepte que fins fa poc era propi de l'extrema dreta francesa i que Vox ha introduït ja a l'agenda espanyola posant-ho com a condició a Extremadura, Aragó o Castella i Lleó. Anem en directe a Sevilla per entrar en detall aquests resultats. Paula Brujats, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem per la dreta, que com dèiem dependrà de l'extrema dreta.
Sí, el Partit Popular ha tornat a gestionar malament les expectatives, donaven per feta la majoria absoluta i s'han quedat amb la mel als llavis. Ningú amaga la decepció. El moderat Juanma Moreno Bonilla s'ha posat a l'embolic que no volia i a partir d'avui haurà de negociar amb Vox.
Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado...
Al Partit Popular només li falten dos diputats per a l'absoluta, però Vox, tot i que creix poc, no perdonarà i imposarà les seves condicions, començant, deia ahir Manuel Gavira, per la prioritat nacional.
Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
Prioritat nacional i cedir a Vox o repetició electoral, ja que aquí ningú contempla una abstenció dels socialistes andalusos per fer president el candidat del PP.
Això pel que fa a la dreta, Paula, a l'esquerra tenim la patacada del PSOE amb els pitjors resultats de la seva història a Andalusia i també la pujada d'endavant a Andalusia, que multiplica per 4 els seus resultats.
Sí, exacte, serà un dia de molta reflexió per als socialistes. Ha fracassat l'invent de Pedro Sánchez d'enviar l'exministre Maria Jesús Montero de candidat a Andalusia. Mai abans el PSOE havia tingut un resultat tan dolent. Es queden amb 28 diputats, dos menys que fins ara, però Montero no dimitirà.
No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todo lo que se desprende.
I hi ha un nom de la nit, que és el de José Ignacio García, el candidat d'Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 diputats i amb el seu augment ha fet justament descarrilar les expectatives del PP.
Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía.
L'esquerra andalusista que ha passat la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, un resultat que fa encara més complicat el projecte per a les espanyoles del 2027.
Enviada especial a Sevilla. Pala Brujas, gràcies. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
I un altre capítol d'aquestes eleccions és la lectura que se'n farà a nivell espanyol. Anem ara cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Perquè es tanca un cicle de 4 eleccions autonòmiques. En totes, el PSOE ha rebut un cop important i el Partit Popular ha guanyat, però depenent de Vox. Els uns i els altres se centren en aquestes lectures.
Sí, avui el PP convoca tots els barons a la seu central del partit, també serà Moreno Bonilla, per fer una lectura d'unes victòries agredolces que han obert de bat a bat la porta a l'extrema dreta, una anàlisi la que faci també avui Feijó, que tindrà molt de lectura en clau de generals. De moment, el PP ha furgat en els pitjors resultats del PSOE i el PSOE en la baixada del PP. Miquel Tellado i Rebeca Torro.
Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
El PSOE també reuneix l'executiva a Madrid. L'estratègia d'enviar ministres als territoris no li ha sortit gens bé, però deslliguen els resultats d'unes generals on creuen que el votant es comporta diferent i descarten cap avançament electoral.
I en aquesta línia avui també hi ha anàlisis als diaris, Frederic.
Sí, la de La Vanguardia, l'editorial, Diu que, de cara a les generals, els resultats són prometedors per al PP i alarmants pel PSOE. El Mundo parla de triomf insuficient del Partit Popular i subratlla que Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra. Però és molt simptomàtic el que diu El País en el seu editorial, que titula El moment de la veritat. D'una banda, diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla, i en aquest context que deia abans la Paula, en què es dona per fet que el PSOE no s'abstindria per facilitar un govern del PP sense dependre de Vox, en aquest context, l'editorial del País diu textualment que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada de Vox en un altre govern regional.
I avui parlarem de tot plegat també al matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Marta Monforta i amb els agoristes habituals dels dilluns, Pau Lloc, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. De moment, un primer comentari de Nacho Corredor.
I en clau catalana, la clau de volta d'aquesta nit electoral a Andalusia directament el nom de Gabriel Rufián. L'espai polític i a l'esquerra del Partit Socialista, si va unit, pot superar a Vox. És exactament el que ha passat. L'èxit de l'esquerra sobiranista andalusa marca un camí de pragmatisme estratègic a l'esquerra dels socialistes. Aquesta és una de les lliçons andaluses en una elita electoral on el mal resultat del PSOE, el pitjor en la seva història, no ha estat gaire sorpresa i on el PP no podrà governar amb majoria absoluta, malgrat la dreta suma el 58% dels vots. Sánchez fa bé de guanyar temps, mentre a Catalunya i a la seva esquerra la cosa va prenent forma.
Interessant el que apunta també Nacho Corredor avui al matí de Catalunya Ràdio. Comentarem també a l'àgora d'aquest programa. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 16. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marc Jurado, Francesc Soler, Lara García i Benito Camelas. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
I avui és el dia. A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum.
Per ara seran molt pocs, però la plataforma confia en estar aquesta via de pagament al llarg de l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen a bon ull.
És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem d'esperar 24 a 72 hores.
Qui ho diu és Emiliano Morato, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
La manera de pagar serà acostant el telèfon mòbil al datàfon.
Però a diferència d'aplicacions com Apple Pay, es farà sense donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. No tots els bancs ofereixen encara aquest servei. De fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum.
I també a partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies.
Es restableix totalment el servei ferroviari a la R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. Ara la línia R4 hi torna a haver trens entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord.
I aquesta setmana tornem a tenir vaga de metges.
Avui comença una setmana de protesta a tot Espanya per demanar un estatut propi que reguli les condicions específiques dels metges. A Catalunya la protesta serà aquest dimecres 20 de maig.
I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona i que investiguen els Mossos. La policia busca l'autor de la mort d'un home a tocar de la zona franca. Berta Torrades.
L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor Andret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
És preocupant, sí, si som capaços de diferenciar els fets.
i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquests casos també han desembocat en retrets polítics.
Des de Junts, el president del grup municipal, Jordi Martí, ha afirmat que la situació és dantesca i ha demanat a l'alcalde que doni explicacions. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha acusat Jaume Collboni i també Salvador Illa de ser incapaços de garantir la seguretat a la ciutat, a la capital catalana.
I encara dels tribunals, avui arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
I ho fa amb la reproducció dels àudios de l'excomissari Villarejo i la declaració del comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
Tornem a Madrid, Alba Gil.
Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
8 i 20, i és notícia de la nit. Un informe d'Amnistia Internacional alerta que les execucions als països que tenen pena de mort han augmentat gairebé un 80%. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Nandos Anoguera.
La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
A partir d'aquest moment es va utilitzar totes les excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això en el context de la guerra de l'Iran i de les seves conseqüències econòmiques. Avui hi ha doble cimera per parlar-ne.
L'Organització Internacional del Treball presenta avui una anàlisi sobre l'impacte de la guerra d'Israel i es reuneixen també els ministres de finances del G7. El Financial Times calcula que gairebé 80 països ja han introduït mesures d'emergència per protegir les seves economies davant del conflicte.
I això sense oblidar els acomiadaments que van pujant.
En els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses de Catalunya que podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. La irrupció de la intel·ligència artificial explica part d'aquesta situació. En parlarem avui amb el professor Santiago Niño Becerra.
I això mentre Donald Trump torna a amenaçar l'Iran.
El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per a l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
I en aquest context, Putin prepara ja la seva visita a la Xina.
Sí, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
I mentrestant, milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases i l'administració de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara als Estats Units. Comença comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert de la cadena televisió CBS.
La propietària de la cadena Paramount va anunciar-ho ara fa un any. Entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara qui hi haurà dijous, l'últim programa. Sí que se sap que els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, s'emetran repeticions aquell dia com a mostra de respecte.
I avui arriba a Rotterdam el creuer del brot d'antivirus.
On s'emetrà una operació coordinada de neteja i desinfecció integral. Mentrestant, la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova PCR. Sortiria de l'hospital aquest dissabte, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua simptomàtica.
I avui l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, inaugura l'assemblea anual. Serà després de la declaració d'emergència internacional pel nou brot d'Ebola que afectarà a l'est del Congo. Montse Mir.
Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda.
És un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa. En els últims mesos, Donald Trump ha amenaçat de prendre el control de Cuba. Ahir el portal de notícies Axios va publicar que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons per atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. El ministre d'Afers Estrangers cubà, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units d'inventar-s'ho.
8:26, el Festival de Cinema de Cannes. Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el Premi a Millor Actor. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Adam Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Pel que fa als esports, l'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
Gols de Carlos Romero, Quique García, una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
Un Manolo que reclama estabilitat a l'Espanyol.
Ara ja dona igual, de veritat. Manolo González no és un tema de Manolo González. És un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una primera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
I el Girona jugarà la permanència a l'última jornada.
Van perdre els gironins 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència matemàtica a Michel, tècnic del Girona.
L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
David López, jugador del Girona.
Doncs el que passarà, que tothom vagi, que tothom ens ajudi. Si ells posen de la seva part i nosaltres de la nostra, units, segur que ho traurem endavant.
I el Barça guanya 3-1 al Betis en l'adéu de Lewandowski.
Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugranes guanyen els 19 partits que han disputat a casa a l'Spotify Camp Nou. Lewandowski s'acomiada de l'afició.
Me despido en el estadio, pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
També a primera victòria del Madrid 0-1 a Sevilla. Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal de la vèrtebra C7.
Ara són 9:15. I el matí arrenca pendent de la nova jornada de vaga d'educació. Avui s'aturen els mestres i professors del barcelonès. Des de l'escola Estel de Sant Andreu, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. En aquest centre es preveu la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara. Diuen que s'hi sumarà aproximadament un 25% de la plantilla i el servei d'acollida, el que es fa abans de les 9 del matí. Avui hi ha un terç dels nens que habitualment l'utilitzen, quan a les convocatòries anteriors ens diuen pràcticament no hi havia ningú, i això els fa pensar que avui hi haurà molts més nens a l'escola, tot i ser una jornada de vaga.
I aquest migdia, 1:15, foto per escenificar l'acord per la línia de tren orbital que ha d'anar de Mataró a Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. És un dels punts que permet aplanar l'acord de pressupostos. Redacció d'Informatius, Marta Corbalan.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, faran aquest migdia, 1:15, el primer acte per escenificar aquest acord dels pressupostos que, si res no es torça, el govern podria aprovar a finals d'aquesta setmana. El desllorigador, com deia, ho ha estat el tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que Illa i Junqueras presentaran avui en un acte sense dormir d'Anoia, un dels municipis per on passarà aquest nou corredor ferroviari.
I avui Andalusia i Madrid és dia de pair també i d'analitzar resultats, però més enllà de la política a Madrid, aquest matí es repeteix la prova PCR a les persones aïllades de l'Hospital Gómez Ulla per antivirus. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, es fa just una setmana després de les primeres proves on només una persona va donar positiu, continua aïllada en una unitat del nivell estable. La resta, si tornen donant negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions i rebre visites de familiars, sempre sota mesures de protecció. Pel que fa als altres dos contactes que guarden quarantena a hospitals d'Alacant i Barcelona, si també continuen donant negatiu, a partir de dissabte vinent podran marxar a casa i acabar la quarantena en format domiciliari.
I cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Aquest matí hi ha diverses incidències a la infraestructura ferroviària. D'una banda, a Artesa de Lleida hi ha hagut un robatori de cable a la línia d'alta velocitat i Adif avisa que això pot provocar demores d'uns 10 minuts en aquesta alta velocitat en la línia Barcelona-Madrid. D'altra banda, hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'estació de Vilamalla, a l'Alt Empordà, i això ocasiona retards a l'R1. El que va més tard és el primer tren de Portbou a Barcelona, que porta una demora de 40 minuts. A la resta de la xarxa de Rodalies hi ha retards habituals provocats per les limitacions de velocitat a la xarxa.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Mira, en tenim 3. La 2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. La B23, per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida 3, en aquest cas, es troba tallada. I la C16, a Cercs, tallada, sentit Barcelona, per una investigació policial.
I els punts taronges?
Trànsit dens, amb aturades a la P7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C58 a Montcada i la Bevira a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat, i a les dues rondes, sentit Llobregat.
De seguida parlarem de les eleccions andaluses, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Silvia Solanes.
Doncs parlarem amb Rebeca Carranco, periodista del País, i amb ella mirarem d'esbrinar què hi ha darrere dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. A les 10, Economia, amb Santiago Niño Becerra, i com cada dilluns, Secció del Cor, amb Laura Fa. Avui també, Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rosas, Laia Tudel i Joel Díaz.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Ah. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Catalunya Ràdio.
Bon Preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, doncs un temps una mica caòtic avui, amb alguns ruixats que estan apareixent ara mateix al Camp de Tarragona, restes d'algun ruixat a les comarques del nord, entremig estan obrint grans clarianes, però l'espera que torni a créixer noves precipitacions entre el migdia i la tarda, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes creiem que aquesta tarda cauran al nord-est en format tempesta, fins i tot amb alguna calamarsada. Però a partir de demà, canvi de situació. Demà farà més sol, potser la tarda encara algun ruixat al nord, temperatures més altes, a partir de dimecres, temps prestiuenc, amb temperatures màximes que podria arribar fins als 30-32 graus o una miqueta més.
L'estiu quan comença, doncs, Eloi, dimecres.
Dimecres,
ja està, ja comença l'estiu temporal estacional. Com ho dieu? Com ho dieu, això?
L'estiu meteorològic.
Meteorològic.
Sí, no? Sí, podem dir així.
Dimecres, ja.
A partir de dimecres.
Vinga.
30-32 graus i una miqueta més segurament de cara a dijous. Vull dir que bastant bé. La tendència és que torni l'estabilitat del que resta de setmana.
Molt bé. I les onades de calor, quan les començarem a preveure?
Mira, de moment no se'n preveuen.
Però hi ha un moment que feu com una mica de sanificació, no? De pronòstic del que pot passar.
Normalment, el dia que comença l'estiu astronòmic,
sí,
doncs fem un pronòstic de com pintarà els pròxims mesos. Però de moment no es preveu. És a dir, ara pujarà les temperatures,
sí,
després cap a final de mes tornarà reculant, es posarien en condicions normals, i més enllà doncs ja veurem.
Molt bé, ho explicarem, Eloi. Gràcies.
Vinga, fins ara, adéu.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, col·loca nuvis en llor llar, era en casa. Avui dilluns, comencem amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals, de 7 lletres. Deshidratar conreus de cereals, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
Quaranta anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser?
És màgia.
Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la Hora del Matí de Catalunya Ràdio l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, l'advocada Montserrat Nebrera i la sindicalista Fra Blanco.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Hora?
Doncs tots giraven sobre diferents anàlisis i interpretacions de les eleccions andaluses fins que el Pau ha decidit acaparar tots els endolls de l'estudi de Catalunya Ràdio.
Cada dia vens amb un endoll més. Ara estàs carregant el mòbil, l'ordinador...
En algun moment descobrireu que visc en una caravana sense llum elèctrica.
És un refugi... refugi elèctric.
Pillant la llum de fora.
Si falten coses, porta-ho, no sé. Vull dir que posarem una llargo aquí. I...
estona que m'he despertat, Ricard Ostrell, que se m'ha descarregat tot ja. I he d'arribar aquí i tornar a carregar.
Això és perquè hi poses molta energia de bon matí.
Home, això segur.
Molt bé. Són les 8:39, 4 de 4. El Partit Popular també dependrà de Vox per governar Andalusia, igual que li ha passat a Extremadura. L'Aragó i Castellaó és el titular d'aquest matí. Anem cap a Sevilla, enviada especial de Catalunya Ràdio. Pau Brujats, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Una victòria, com dèiem, agradolça de Moreno Bonilla, un dels líders amb un discurs i unes formes més moderades del Partit Popular i que no havia amagat en campanya que dependre de l'extrema dreta seria un embolic i ara es veu abocat, doncs, a dependre-hi. A què s'atribueix aquesta caiguda dels populars?
Sí, exacte. Una caiguda que s'atribueix bàsicament a un excés de confiança. Els votants del Partit Popular no es van mobilitzar tot el que necessitava Moreno Bonilla i el Partit Popular que paga car la mobilització dels partits a l'esquerra del PSOE. És cert que el Partit Popular té una claríssima victòria, millora el resultat en vots que fa 4 anys, però, esclar, és que ells mateixos s'havien marcat aquesta fita de la majoria absoluta, per tant, no arribar-hi és una derrota. Moreno Bonilla va fer campanya, recordareu, dient que ell i l'estabilitat o Vox i l'embolic volia deslliurar-se de l'extrema dreta per enviar també, Ricard, un missatge al seu partit i a Alberto Núñez Feijóo per dir-los que amb un to moderat es podia vèncer a l'extrema dreta, però la realitat és que no se n'ha sortit.
De fet, ahir Vox no dissimulava gens aquesta satisfacció, deia això. ¿Dónde está la mayoría? I també cridaven aquest altre crit. Vols batre una pita ahir de prioritat nacional. Posarà com a condició entrar al govern andalús?
Sí, evidentment, és la seva mesura estrella. Serà la primera de la llista a l'hora de negociar, ja ho deia ahir el seu candidat. És veritat que l'extrema dreta no ha crescut a Andalusia el que esperaven, però tornen a tenir la clau i per més que al PP li falten només 2 diputats per aquesta absoluta, l'extrema dreta ja diu que no regalaran res. Per tant, ahir a la seu del PP, a part de molta decepció, hi havia més d'un dirigent que donava per impossible comprar les tesis de Vox, donava per impossible entendre's i, per tant, deixava entreveure una possible repetició electoral passada l'estiu, però això té molts riscos. Moreno Bonilla ja sap el que és pactar amb Vox, perquè en el seu dia, el 2018, va ser el primer en fer-ho. Per tant, veurem com acaba la negociació, que tot just començarà avui.
I molt interessant també, ens hi fixarem també a l'Àgora, el que ha passat a l'esquerra, patacada històrica del PSOE i també l'esquerra regional, que passa per davant d'aquest invent, d'aquesta coalició entre Sumar, Podem i Esquerra Unida.
Sí, aquí el gran titular és que la desfeta del PSOE, per més que anunciada, no és menys dolorosa. Han deixat de ser el partit de referència a Andalusia i María Jesús Montero, l'aposta personal de Pedro Sánchez, no ha aconseguit cap tipus de mobilització. I és que mirant les dades són molt significatives. No ha remuntat ni a Sevilla, ni tampoc a Dos Hermanes, el feu històric dels socialistes. Per tant, és una derrota incontestable de l'exministre d'Hisenda i que dibuixa un futur complicat per al PSOE andalús, però també per a Pedro Sánchez, que perd encara més poder territorial. Veurem avui si hi ha moviments aquí a Andalusia després d'aquesta derrota. I l'altre titular de la nit és aquest, el d'Endavant Andalusia, que aconsegueix una mobilització rècord amb 8 diputats i que, a més, el que fa és passar per la cara a la coalició que van firmar Sumar, Podem i Esquerra Unida i que, per tant, encara fan més complicat aquesta possible entesa de cara a unes eleccions generals de l'any que ve.
Gràcies, Pau Brujats, des de Sevilla.
Bon dia, fins ara.
Un titular, amb què us quedeu d'aquestes eleccions, d'aquests resultats? David Madí.
Bé, jo crec que hi ha dos parts a l'anàlisi. Un, el primer, que és què ha passat i què és el que passarà a partir d'ara. Jo crec que l'anàlisi del que ha passat ha de ser mitjanament ordenat. Primer, el PP obté una gran victòria. No és una victòria menor. Després de 8 anys de govern, quedar-se a les portes justes de la majoria absoluta, creixent en vots i tot plegat, no és, és una gran victòria. Veurem, evidentment, queda atrapat, com amb la resta d'escenaris en Vox, però això tampoc és nou. I això és el que dibuixa el que passarà, el que pot passar després. Per tant, la victòria del PP és clara i nítida, i sobretot hi ha una cosa que lliga amb el segon resultat, que és que l'Andalusia que representava la Maria José Montero és l'Andalusia...
Jesús Montero, sí, sí.
Maria José, perdó. Sí, sí. Montero és la que precisament l'estereotip aquest és el que ha fracassat. I anem al resultat del Partit Socialista. El resultat del Partit Socialista és un resultat desastrós, sense pal·liatius, trenca el seu terra, però no només això, sinó que els prolegòmens de les eleccions generals, que serà la segona part, doncs és el pitjor resultat de tots. Si no recordo malament, i ho dic de memòria, d'Extremadura, Castella i Lleó i la resta, el 22, no sé quant per cent, és el resultat més baix de tots del que era un feu tremendo, imbatible, del Partit Socialista.
Absolutament.
Jo crec que aquí han tingut un error garrafal, més enllà d'aquesta interpretació de què és el que vol ser Andalusia. Han tingut un error garrafal amb la candidata. Jo crec que se'n van donar compte molt aviat. Vaig tenir alguna conversa amb un personatge important del Partit Socialista just abans de les eleccions i ja sabien que era una candidata que no funcionava, amb una campanya que no funcionava. Jo crec que això ells n'eren bastant conscients. I després Vox creix lo mínim, lo suficient per treure la majoria absoluta, seguint la pauta que ha anat passant amb les altres eleccions i que situa les properes eleccions generals amb aquest dilema bàsic de PP-Vox com a binomi contra el Partit Socialista. Amb la resta, el que és l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra, bueno, en fi, ahir tenien unes grans alegries i tot, però segueix sent una cosa dividida i d'escassa capacitat. I, diguéssim, li donen un gran salt d'alegria i tot plegat, però em sembla que segueix sent una cosa bastant irrelevant.
Sí que voldré fixar-me en l'endavant Andalusia, ara, si ha servit o no per revitalitzar l'esquerra, perquè és una via que de moment sembla que això podria...
Bueno, això va lligat al debat de si hi haurà la unitat al voltant d'això. Sí. De totes maneres, jo crec que l'important és de que avui comença l'any electoral. Avui comença la línia electoral a l'Estat. Veurem si és esgotant la legislatura de juliol o un escenari que jo considero estratègicament bastant probable, que és juntar municipals i espanyoles.
Ara parlem també d'això d'endavant d'Andalusia, també m'agradaria parlar de Catalunya, perquè ha tingut molta presència també en aquestes eleccions i també veient com estan anant els resultats, també analitzar si funciona o no parlar de Catalunya a Espanya, que sembla que no. I un altre element important, avui el País titula un editorial que diu El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del Partit Popular a Andalusia posaria a prova aquest missatge de moderació de Moreno Bonilla i apunta, que això és interessant, que el resultat obligaria el PSOE a no descartar les opcions per evitar l'entrada de Abascal al govern. És a dir, que aquí el País ja es posiciona per intentar generar una aliança entre Partit Popular i PSOE en un cas com el d'Andalusia. Montserrat.
Sí, bueno, és una alternativa. En tot cas, fixeu-vos, l'escenari de Maria Jesús Montero esfondrant el que havia estat el terra històric de Juan Espadas és segurament un mal escenari, però des del punt de vista de la política general, probablement el que ha passat a Pedro Sánchez és el que millor li podia convenir, perquè s'ha perdut aquesta majoria absoluta per part de Moreno Bonilla i, per tant, en unes eventuals eleccions, jo també estic d'acord que probablement ajuntades amb les municipals, malgrat tot el que els ajuntaments han dit d'intentar que no cremin el que li queda de potència en aquest nivell, a nivell local, però jo crec que probablement es donaran, seran molt plebiscitàries i serà, voleu aquest tàndem, és a dir, el que el que més li interessava, la segona cosa que més li interessava al Partit Socialista és que es veiés que el PP depèn de Vox. I en aquest PP que depèn de Vox, ells presentar-se com a alternativa. Per tant, plebiscitar, veurem quines són les coses que proposa per les eleccions. No descartem fins i tot que hi vagi incorporat, ja s'ha dit en algun altre comentari que he llegit, però bueno, per exemple, plebiscitar la forma d'estat, si monarquia o república, per exemple, que una reforma constitucional on s'inclogués en l'article 15 el dret a l'avortament, per exemple, el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles a dins de la Constitució. Aquestes coses...
Però això salvaria Sánchez?
Clar, imagina't que tu planteges com a alternativa que això és o jo o el caos. O el caos de PP, Vox...
Clar, però si fas
tota
això,
la retrocessió
si
de llibertats...
Això, ara hauries de tenir l'obligació d'intentar que Vox no entri al govern d'Andalusia.
Per això ho lligava amb el que acabes
si,
de dir.
Si va d'això,
per això,
va d'això.
Ho lligava amb el que acabes de dir. És possible que pensi que una part d'aquesta estratègia per a aquelles eleccions generals sigui en això? Depèn de quan d'immediatament es donin aquestes eleccions. És a dir, quan pugui aguantar si no arriba al 2027. Però, efectivament, una part seria... És possible una grossa en coalició en Andalusia com a camp de proves?
Bueno, o que,
en qualsevol
o que doni
cas...
suport al PP. També pot donar suport al PP
suport
i que governi en minoria.
O des de fora, bueno, sí, sí. Amb la inestabilitat que això l'ajudaria encara més. No?
Sí.
Però jo crec que l'escenari que s'ha plantejat per ell era segurament no el millor, que el millor hagués estat no perdre els 30 escons, però en última instància, ja cremada i absolutament eliminada probablement fins i tot del govern la Maria Jesús Montero, per mi el que millor el que li ha passat és veure com ells presentarà com a alternativa aquesta coalició diabòlica del Partit Popular i Vox.
Pau Jafra, Pau.
Jo he de fer un titular, també, tipus David Madí, o em puc estendre'm una mica?
Extens, has demanat un titular i...
Endavant. No, si has de fer un titular, bromes a part, seria Podemos i Sumar han de plegar. Aquest seria el meu titular. I llavors, si tinc temps de desenvolupar-ho, diria diverses coses. La primera, sobre Endavant Andalusia, que has comentat alguna cosa, i evidentment és un projecte polític que segueixo amb interès des de que es va formar, i contra una certa anàlisi que estic veient avui, que és bastant sorprenent, no? D'alguna manera, el que es ve a dir és que l'esquerra, no? Que la tesi Rufián, tornem-hi, seria que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, suma, i fins i tot en el cas d'Andalusia, suma més enllà de Vox, no? El que diria és que la tesi que d'alguna manera es posa sobre la taula i es fa certa amb les eleccions d'ahir altra vegada és que una esquerra no sucursalista, no sotmesa a l'esquerra espanyola, jacobina, autoritària, estalinista, perquè recordem que Adelante Andalucía són els supervivents de Pablo Iglesias.
Per
tant, no es pot dir que tu estàs a favor de la senyora Irene Montero i el Pablo Iglesias i que són imprescindibles per reconstruir un bloc a l'esquerra del PSOE i a la vegada dir bravo Teresa Rodríguez, com està dient avui el senyor Gabriel Rufián. O sigui, o una cosa o l'altra. Llavors, el que s'ha demostrat ara...
És que aquí el PSOE necessita el seu Vox.
El Chico puede decir cualquier cosa.
El PSOE necessita el seu Vox.
Lo contrario.
No? I com més siguin els altres, millor pel PSOE, perquè considera que
sí,
això
totes les sumes,
el pot afavorir.
Totes les sumes no són iguales.
Sí, el seu Vox no en tema ideològic, sinó en tema de suport, no? De sucursal, que deies.
Sí, sucursal en el sentit de que no és una esquerra pròpia, que tingui un projecte propi arrelat i nacional centrat, com el té l'esquerra gallega, l'esquerra basca, l'esquerra andalusa, perquè davant d'Andalusia, escolti, són resultats, bueno, relativament modestos, però déu-n'hi-do per un projecte que és ecosocialista, feminista, autodeterminista, andalusista, etc etc. No deixa de ser una mica uns resultats similars als que en el seu moment la CUP va treure en el seu moment de màxim esplendor parlamentària, diguéssim, no? Després les coses han anat com han anat, però bueno, seria equivalent. I finalment, es diu que aquesta esquerra té força, la força, per també posar una mica d'aigua al vi, però crec que hem de ser realistes. O sigui, aquesta força no sucursalista, nacionalment centrada i sobiranista, sembla que està sent l'alternativa a tots els territoris a una esquerra, insisteixo, que no només és nacionalista espanyola, sinó que a més té unes maneres estalinistes de gestionar la discrepància brutals, no? Tothom ha patit el secretari general Pablo Iglesias a l'esquerra espanyola, i tothom que ho coneix de prop sap que tinc raó, sinó que també, sent cert això, el que s'ha de reconèixer és que bàsicament aquesta esquerra el que té força és per resistir, perquè fins i tot en un escenari en el que es diu que el PSOE ha tret uns molt mals resultats i aquesta esquerra està traient uns bons resultats, el PSOE triplica sí. Els resultats de PSOE i Izquierda Unida més aquesta esquerra. Per tant, al final, tampoc ens flipem i aquestes esquerres tenen de moment la força per resistir, a diferència de Podemos i Sumar, que efectivament el que han de fer és plegar. O sigui, no hi ha cap territori en el que tingui sentit que aquestes forces segueixin intentant representar l'esquerra, perquè no estan traient bons resultats enlloc, ni tan sols Andalusia. Recordo que Andalusia és el feu del Partit Comunista d'Espanya. O sigui, el Partit Comunista d'Espanya s'ha estrellat...
A veure si una cosa en la que estarà d'acord.
Sí. No, però és veritat, però és contundent el Pau, però és veritat que si mires els resultats que dret Podem...
A tot arreu.
El País Basc mateix...
És per plegar.
Només poden que amagar les sigles i treuen una mica de bons resultats quan les amaguen. Doncs escolti, senyors, vagin-se'n a casa.
Afra.
Sí, jo estic d'acord amb aquesta reflexió. D'entrada, el Partit Socialista és absolutament incapaç de recuperar una hegemonia que va perdre l'any 2018. Vull recordar que l'any 2018 Susana Díaz va treure 33 escons i li va ser incapaç de poder governar. 2018, ja. Per tant, no sé si va de recuperar l'hegemonia o reconèixer que aquest Partit Socialista no convenç als andalusos i a les andaluses. Segona, sí, bueno, el Partit Popular efectivament ha guanyat, és una majoria que no es pot negar, però tenim lío. Tenim lío perquè el mateix Moreno Bonilla abogava per no haver de governar amb Vox, i per tant jo considero que aquesta moderació que es presentava de Moreno Bonilla i que ha sigut la que li ha donat 53 escons, ara està en tela de judici. Per tant, ja no hi ha dues almes dins del Partit Popular i, per tant, ja ningú concebeix el Partit Popular com a independent per si mateix. És a dir, té un marit que es diu Vox i aquest Vox creix. Poc, però creix. Creix un escó. I per altra banda, bueno, sí, efectivament, Adelante por Andalucía, podem dir que ha tret uns resultats que no són ni comparables tan sols als que ha pogut treure, als que han pogut treure les tres primeres forces, però és evident que és el gran vencedor. Per què? Perquè és el que més creix. I per tant, aquí hi ha un projecte que la gent està il·lusionant i que la gent li està donant suport. De 2 a 8 creix 6 escons i jo crec que és un missatge rotund cap a les esquerres, també cap a Por Andalucía, sobretot cap a Podemos, i caldria també reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, de mateixa manera que el Partit Socialista ha de reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, si aquests dos partits, que són quarta i cinquena força, haguessin anat junts, si els protagonismes de les sigles, si les figures haguessin donat un pas al costat, ara podríem estar parlant d'una tercera força en mans de les esquerres i no una tercera força en mans de Vox. Tot i així, el bloc de l'extrema dreta continua sent predominant a Andalusia, com va ser fa 4 anys, però es retalla mínimament, però es retalla l'esquerra, i per tant la presència de l'esquerra dins de la cambra serà major. Tot i així, és veritat, el Partit Popular guanya, no aconsegueix el seu objectiu, però guanya, i això s'ha de reconèixer.
Ara afegirem també noves veus també per seguir aquest anàlisi del que ha passat a Andalusia, i també ho traspassarem a Espanya, i també ens fixarem en l'ús de Catalunya en aquesta campanya electoral i quines conseqüències ha pogut tenir això també en els resultats. Però abans, hi ha hagut un atropellament a Vilanova. Maria, què ha passat?
Bon dia. Doncs mira, han tallat la circulació de ferroviària a l'R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Sitges en tots dos sentits, perquè hi ha hagut aquest atropellament d'una persona que creuava per un lloc no habilitat, segons informa Adif. L'atropellament ha estat a la sortida de l'estació de Vilanova, direcció Barcelona, per part d'un tren que venia de Sant Vicenç de Calders, però repetim, ara mateix la circulació està tallada a l'R2 Sud en tots dos sentits. Renfe ens explica que està gestionant transport alternatiu entre Vilanova i Sitges.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Que ve la nit de Sant Joan.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
Passó algo con Manuela?
No passó nada.
O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
Clar que no.
M'ho jures.
No, fill, no pot pagar això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
I avui la pregunta arran de les eleccions d'Andalusia, que és, a partir d'ara, què? Marta Bonforte, periodista d'Infolibre, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, com esteu?
Què passarà a partir d'ara?
Doncs jo crec que les coses continuaran més o menys igual. És a dir, el Partit Socialista sabia que anava a treure un mal resultat respecte al que va treure fa 4 anys. És cert que la debacle va vindre a 2018 amb Susana Díaz, en aquest cas té 28 escons, que no és una bona notícia per al Partit Socialista, però sí que se n'alegren de què ha passat a la seva dreta, no? Al Partit Popular, que jo crec que encara que Moreno tracte de incitar al Partit Socialista a una abstenció, això no passarà, ha quedat ben clar, i jo ahir parlava amb un membre de la direcció nacional del PP i em dia, si empatat en Vox a Extremadura, a Aragó i també a Castella i Lleó, previsiblement en les pròximes setmanes, per què no ho podem fer també a Andalusia? És a dir, tornarà a passar el que va passar ja fa 8 anys, i Moreno, jo crec que des de fora, intentarà que des de fora Vox li suporti la investidura. I potser a l'esquerra sí que n'hi ha un debat més fort sobre quina presència ha de tindre les esquerres perifèriques en un futur govern a nivell general i el paper que tindrà en aquest cas Sumar i també Podem i la resta d'actors que no han tret tampoc un gran resultat, però almenys sí que han aguantat el resultat que van tindre fa 4 anys.
També hi havia internament en el Partit Popular aquesta discussió de si